Un centenar de tractors Ariany, de més una quarantena a Palma i més de 150 pagesos concentrats a Es Mercadal. Són les xifres aquestes que deixen avui les protestes dels pagesos a Mallorca i també a Menorca. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre, amb Toni Mateu.
A les crítiques, a les retallades de la política agrària comuna i a l'acord amb Mercosur, els pagesos de les Illes Balears també afegeixen les reclamacions de compensacions pels costos de la insularitat. I el so d'aquesta jornada del dia d'avui és aquest que ara sentireu. Heu sentit, són el toc de botzina dels tractors en passar per davant de la fàbrica Agama, a Palma. Ho han volgut fer davant aquest símbol de la indústria lletera de Mallorca, que recordem que va ser a final de l'any passat que va fer saber aquesta indústria que deixaria de comprar la llet a les tres vaqueries que encara n'hi subministraven. Són unes reclamacions dels pagesos, per tant, que tenen a veure amb el model productiu i econòmic de les Illes Balears. Tot això succeeix en el mateix dia que han sabut Laura Àries que continua l'escalada de preus de l'habitatge a les Illes.
Sí, perquè el metre quadrat es paga de mitjana més de 4.200 euros. Això és la xifra més elevada de tot l'Estat, segons el darrer informe del Consell General del Notariat.
Parlant d'habitatge i construcció, el mateix dia que l'Ajuntament de Maó té previst aprovar el ple d'avui, que comença, de fet, ara mateix, ha començat a les 7 de l'hora baixa, una moratòria de piscines.
L'objectiu és millorar la gestió de l'aigua i evitar-ne un consum excessiu. Maó té en aquest moment més de 1.500 piscines. És la condició que els Ara Maó havia a l'equip de govern per donar suport als pressupostos municipals. És Jordi Tutzó, portaveu d'Aramó.
I s'ha de reaccionar antes de que es quedem sense aigua a nivell de Menorca. I és imprescindible que les institucions i els seus representants actuïn, i actuïn ja, per evitar problemes majors.
I en aquest moment té lloc el funeral per les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamuz a la ciutat de Huelva. Rebem el senyal en directe des del pavelló d'aquesta ciutat de Huelva,
del
on es fa aquesta missa.
Acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
És el moment de l'Eucaristia, d'aquesta missa funeral que té lloc, recordem, al Palau d'Esports Carolina Marín de la ciutat de Huelva. És a la ciutat de Huelva perquè 17 de les 45 víctimes de l'accident ferroviari de Còrdoba eren precisament d'aquesta província andalusa. Assisteixen al funeral el rei d'Espanya, però també el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i també tres ministres. La d'Hisenda, María Jesús Montero, el ministre d'Administració Pública, Ángel Víctor Torres, i també el d'Agricultura, Lluís Planas. En aquest pavelló esportiu es calcula que hi caben unes o més de 5.000 persones i les imatges que veiem del senyal que ens arriba en directe als estudis centrals d'IB3 Ràdio és d'un estadi ple avessat de persones.
Así pues, padre, al celebrar ahora
qui no és, però, al funeral de Huelva és el ministre de Transports, Òscar Puente, qui avui ha comparegut al Senat i ha dit això.
Yo no tengo nada que ocultar, nada, absolutamente nada. Tengo la conciencia muy limpia y tengan una cosa muy clara. Cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara.
El ministre ha tret pit de la seva gestió i ha dit que la línia Madrid-Sevilla s'hi han invertit 780 milions d'euros en els darrers anys.
I encara parlant de l'Estat, però en conseqüències aquí a les Illes Balears i pel que fa a la regularització extraordinària de migrants anunciada pel govern central, les entitats socials de les Illes Balears que fan feina en aquest àmbit han començat a rebre una allau de peticions d'informació.
És el cas de Càritas, entitat que pensa que la mesura dona seguretat jurídica a les persones que ja són part de les Balears. Maria Crespí, advocada d'aquesta organització.
Aquestes persones formen part ja d'aquesta societat, però sense sentir-se ciutadans i ciutadanes de ple dret. Estar en una situació administrativa irregular genera pors, incerteses.
I en els esports parlam avui de ciclisme, perquè Enric Mas ha tornat a competir i ho ha fet a casa seva. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'Artena encara pres l'activitat competitiva després de 177 dies de baixa i amb el Movistar Team ha estat a 4 segons d'aconseguir la victòria a la contrarrellotge per equips de la Challenge Mallorca. El Red Bull Bora, liderat pel vigent campió del món de contrarrellotge, Remco Evenepoel, s'ha endut el trofeu amb un temps de 23 minuts i 55 segons. I en futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit de dilluns contra el Sevilla. Per aquest enfrontament, Iago Barrasate recuperarà el migcampista Manu Morlanes, però haurà de sofrir les més que possibles baixes del defensa Raiyo, Kumbula i Lato.
Pel que fa al temps, ja ho sabeu, el sol ha costat de veure aquest dia, però Dani Capó, bon vespre, pare, i que demà es deixarà veure un poc més.
Bon vespre, sí, efectivament, i això que avui també ha costat, hem tingut algunes clarianes, però també hem tingut algunes brusques, algunes plogudes febles que s'han produït. Demà en principi no ha de ploure, demà tindrem bastanta presència de sol, també alternant-se amb alguns moments en què passaran pinzellades de núvols prims, que es poden deixar el cel mig blanquinós, però no esperam un cel tapat, per tant demà en aquest sentit tenim unes condicions més favorables. Les temperatures avui han pujat una mica, de fet hem arribat a fregar els 19 graus al nord de les illes, al nord de Mallorca i Eivissa sobretot, i demà es mantindran sense grans canvis. Per tant, tindrem un ambient relativament suau. Però tot això s'acabarà, perquè dissabte tindrem un repunt del vent i també tindrem una nova baixada de les temperatures. Però, de moment, demà encara situació relativament tranquil·la.
Moltes de gràcies, Dani Capó, i parau esment això que ara sentireu. La proposta cultural d'avui és la Simfonia dels Herois. És un concert solidari protagonitzat per la banda d'Origen, una banda liderada pel doctor Andreu Gavarrós, que és el cap del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge de Barcelona.
El projecte neix de la iniciativa personal del mateix Gavarrós, que va decidir compondre les cançons i implicar-hi pacients operats de tumors cerebrals, convertint les seves vivències en el nucli emocional de l'espectacle.
Un concert que crida molt l'atenció amb aquest caire solidari i també musical, que serà aquest dissabte al Trull Teatre de Palma i serà a partir de les 8:30 del vespre. Vos en donarem tots els detalls quan faltin poc minuts per les 8 en un informatiu que fa impossible en Laura Àries, Maria Eugènia Quegles i Neu López a la redacció, mentre que Lluís Fortesa és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 7 minuts de les 7. Ja ho reconeixeu, aquest que sentiu són els tocs de botzina del tractor dels pagesos que avui de matí han fet sonar de manera simbòlica aquest clàxons i ho han fet en passar per davant de la fàbrica Agama de la carretera de Manacor a Palma. Ho han volgut fer davant aquest símbol de la indústria lletera de l'illa, que recordem que va ser a finals d'any que va fer saber aquesta indústria que deixaria de comprar la llet a les tres vaqueries que encara ni subministraven. Els pagesos s'han manifestat acompanyat dels cartells que deien SOS pagesos, sense pagesia no hi ha futur, o Mercosur mata el camp. Ja sabeu que avui arreu de les Illes Balears hi ha hagut jornades de protestes dels pagesos tant a Mallorca com a Menorca que han tret aquests tractors per protestar en contra de l'acord de la Unió Europea amb Mercosur i també per les retallades de la política agrària comunitària. A Mallorca, recordem, hi ha hagut dues protestes simultànies. La més multitudinària ha estat la convocada per Asaja Ariany i la més visible, però, ha estat la d'Unió de Pagesos, que, a més, ha estat la darrera en acabar.
Els tractors d'Unió de Pagesos i APAEMA han fet una marxa en caravana des d'Inca fins a Palma. En la seva recta final eren més de 40 vehicles i al seu pas la gent que transitava pels pobles els feia senyals de suport entre les reclamacions que els productes de Mercosur no es puguin vendre igual que els productes locals. Rafael Rossinyol, responsable d'Unió de Pagesos, a Reiguer.
Donen facilitats en aquell que nosaltres passàvem unes normatives europees molt estrictes, aquí on ells no en passen cap ni una.
Denuncien que Mercosur s'utilitzen productes fitosanitaris prohibits a Europa per qüestions de seguretat alimentària i salut. Unió de Pagesos ha acabat la seva tractorada a Mercapalma. Sebastià Ordina, secretari general del sindicat.
Per combatre Mercosur només podem xerrar de producte local. No mos preocupa tant que el PAC dels pagesos baixi un 20%, sinó que hi ha més d'un 20% de pagesos professionals que no cobren PAC, que no entenen dins el sistema, i per tant, nosaltres el que demanem és que tots hi puguin entrar.
I d'altra banda, com hem dit abans, més d'un centenar de tractors arribat d'arreu arreu de Mallorca s'han concentrat avui de matí a Ariany, al conegut restaurant de Ses Torres, a la carretera entre Sineu i Manacor. Ho han fet per defensar el futur del sector primari i garantir d'aquesta manera la seguretat alimentària dels consumidors.
Han estat convocats per ASAGA, les cooperatives agroalimentàries de les Illes i la Unió de Petits Agricultors. UPA, Jerònia Bonafé, la presidenta de les cooperatives agroalimentàries, i Joan Company, president d'ASAGA.
Que entrarà en producte amb unes normes de producció molt més inferiors a les nostres, tema de fitos, tema, sense cap dubte, de cots laboral, de cots salarials.
Això és el més important de tot, que el menjar que entri pot ser més barat, el que ha de ser igual de segur.
També fan especial esment a la insularitat. La secretària executiva d'UPA, Joana Mascaró, explica que produir a Mallorca és un 30% més car que la península.
Les nostres explotacions pues, estan més obsoletes, ens costa molt més, nosaltres podem ens adaptar i de cada vegada estem més enrere perquè nosaltres no podem fer les inversions que estan fent la resta dels nostres companys, perquè nosaltres, clar, guanyem menys i de cada vegada estem més en fora d'ells.
Més tocs de botzina. Aquest era el moment en què els tractors arribaven al recinte firal des Mercadal a Menorca, convocats per les organitzacions també agràries. Una protesta dels pagesos que ha plegat en el cas de Menorca més de 150 persones, una desena de tractors i membres de diferents entitats. Etzel Camarasa.
Amb algunes pancartes, sense pagesia no hi ha futur o Mercosur mata el camp. El sector agrari de Menorca reclama que la nova política agrària comuna, la PAC, tingui un pressupost propi i suficient, un únic reglament d'aplicació, simplificació administrativa real, reconeixement de la doble insularitat i compensacions estructurals pels sobrecostos permanents pel fet de ser una illa no capitalina. Sentim Lluís Nadal, de Grame, Marga Llambies, d'Unió de Pagesos, i Catalina Pons, de FACME.
I ens estem jugant el futur del camp, futur, potser d'aquí a 10 o 15 anys. Us ho estan jugant, eh? Vull dir, la gent no és conscient.
Els últims 30 anys mirant de no tirar fitos, vacunes en els animals i tot controlat perquè vinguin productes de fora, que si no passen les aduanes amb els mateixos, en les mateixes condicions que nosaltres ho estem produint, ens veiem totalment desfavorits.
El més important és que com neguem benvinguts, com veig les Tresor Pas i les cooperatives, tots anem a una, tots estem d'acord.
Rebutgen l'acord Unió Europea amb Mercosur en la formulació actual. Temen que permeti l'entrada de productes agroalimentaris amb normes d'exigència inferiors als que els hi demanen els pagesos de la Unió Europea.
El camp és avui el protagonista a les Illes Balears, arreu de l'Estat i també arreu d'Europa, i conscient de la necessitat d'impulsar els productors agraris locals, el Consell de Formentera ha aprovat avui mateix, i ho ha fet per unanimitat, una sèrie de millores per impulsar el mercat pagès que cada dematí, entre dilluns i dissabte, obri el centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc Xavier.
Es tracta de millorar l'espai on es munten les paradetes, dotar el centre d'un espai expositiu per promoure el producte local i crear un calendari de activitats escolars perquè els joves prenguin consciència de la importància de consumir producte local. La proposta l'ha feta el grup socialista. Així ho han explicat la consellera del PSOE, Anna Joan, i la consellera de sector primari, Belén Palerm.
Els mercats municipals constitueixen un element fonamental per a la vertebració social, la dinamització del comerç local i la promoció d'hàbits de consum saludables i sostenibles.
Producte local, deixar-lo conèixer no només a la gent de fora, com molt bé ha dit, sinó també ho hem de deixar provar a la gent d'aquí.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Mare de qüestió perquè continua l'escalada de preus de l'habitatge a les Illes Balears, amb un encariment del 9% al novembre i amb una conseqüent caiguda d'operacions de compra-venda del 14%. Ara ja es paguen a 4.264 euros, és a dir, més de 4.200 euros al metre quadrat de mitjana, que és la xifra més elevada de tot l'Estat.
Així es desprèn de l'informe del Consell General del Notariat, que també apunta un descens de l'1,2% en la grandària dels habitatges, fins als 123 metres quadrats de mitjana, és a dir, que de cada dia es paga més per pisos de cada vegada més petits i cada dia també s'han de demanar més doblers al banc per comprar-los. El novembre els crèdits han augmentat un 5,2% a les Balears i en aquest cas s'ha de dir que les illes no encapçalen la llista estatal, es mantenen per davall de la mitjana, que és del 6,5%.
En conseqüència, la gent s'endeuta per poder accedir a un habitatge i tot i això, però, l'obra no minva perquè el permís d'obra d'habitatge nova varen créixer l'any passat a les Illes Balears en relació a l'any anterior. Fins al novembre de l'any 2025 es varen registrar més de 3.000 visats. Això és una dada que suposa un increment de gairebé el 9,5%.
Del gener al novembre de l'any passat es van concedir 1.500 visats d'obra nova per habitatge unifamiliars i més de 1.700 per habitatges plurifamiliars. Només durant el mes de novembre es van atorgar més de 12.000 autoritzacions.
I parlam ara d'una altra qüestió molt relacionada amb la construcció. Ja sabeu que moltes de cases unifamiliars disposen de piscina. I d'ara l'Ajuntament de Maó ha decidit no donar més llicències per construir piscines durant el manco un any. El ple d'avui, que ha començat fa just un minut, en concret començava a les 7:15 d'avui hora baixa, i de fa una estona, a les 7, en aquest moment està previst que s'aprovi una moratòria amb l'objectiu de millorar la gestió de l'aigua i evitar-ne d'aquesta manera un consum excessiu.
Durant els darrers 10 anys, Urbanisme ha donat llum verd a la construcció de gairebé 380 piscines al municipi i ja n'hi ha més de 1.500. Amb aquesta suspensió temporal de permisos, el que es vol és frenar aquesta tendència, el creixement del nombre de piscines i revisar criteris i normes urbanístiques. La mesura ha estat acordada amb Aramó, forma part de l'acord per aprovar els pressupostos i s'ha inclòs en l'ordre del dia de manera urgent perquè pugui entrar en vigor d'aquí a pocs dies. De les llicències ja demanades, un total de 40 s'acceptaran, les 30 primeres. La resta, de moment, no es podran concedir. Segons el batlle de Maó, Héctor Pons, la moratòria és per un any, però si és necessari la podran allargar.
El que farem avui en el ple de l'Ajuntament de Mó és aprovar, com dic, aquesta suspensió temporal de moment d'un any que es pot allargar en funció de com vagi l'aprovació d'aquestes noves mesures per tal de frenar i reflexionar.
Segons el regidor Jordi Tutzó d'Aramó, una moratòria de noves piscines és un acte de responsabilitat per al futur dels recursos hídrics.
I s'ha de reaccionar antes de que es quedem sense aigua a nivell de Menorca. I és imprescindible que les institucions i els seus representants actuïn, i actuïn ja, per evitar problemes majors.
I continuem parlant de territori i de sostenibilitat, perquè el ple del Consell de Formentera ha donat suport avui mateix a una proposta per millorar la participació ciutadana. Es tracta d'una proposta presentada per gent de Formentera vinculada a la realització d'un procés participatiu sobre el projecte Formentera Eco. Ja sabeu que el projecte Formentera Eco és el projecte per regular l'entrada de vehicles a l'illa durant la temporada turística.
El Consell de Formentera va obrir divendres passat un període de 7 dies perquè les associacions, aquelles que estan integrades en el Consell d'entitats fessin les seves propostes sobre com han de ser les restriccions de vehicles de la temporada turística d'enguany. Aquesta decisió es va prendre arran de la darrera votació al Consell d'Entitats quan la meitat de les associacions s'hi varen abstenir perquè no es decantaven per cap de les propostes del Consell de Formentera, centrades a reduir l'arribada dels vehicles més contaminants però sense rebaixar la quota d'entrada de vehicles. Ara, la consellera insular de Mobilitat, Verònica Castelló, ha explicat que després de 7 temporades aplicant el projecte, arriba l'hora pot ser de plantejar si s'ha de canviar la dinàmica pel que fa al procés participatiu. Així, les entitats podran fer arribar suggeriments que es valoraran des del Consell i si neix una nova proposta s'haurà de traslladar al Consell d'Entitats i votar de nou fins a acordar una proposta per aquest estiu. Escoltam la consellera Castelló.
Quantes associacions fan registres? Què és el que se mos trasllada? Hi ha més opinions, més idees, més suggeriments en favor de continuar disminuint la quantitat de sostre que es fixa cada any o se mos trasllada que majoritàriament el que es vol és la contenció, allò que la Unió va plantejar en el Consell d'Entitats? Haurem de veure.
Des del Consell d'Entitats es queixen, però que no tenen dades per comparar el volum de vehicles durant els darrers anys. Diuen que necessiten escoltar la veu d'un tècnic, perquè de moment ells aporten suggeriments que creuen, segons el seu parer, és Jesús Ferrer, de l'Associació Ciclistes i Vianants de Formentera.
Creiem que les quotes de lloguers de cotxes estan conformes, creiem que les quotes de visitants més o menys són les que són, però realment el que trobem a faltar és que un tècnic pues, mos diga si les carreteres avui en dia estan saturades o no. Les dates del 2025, que la primera Consell d'Entitats, no hi eren. i les dates del 2024 es havien agafat en setembre.
Hem parlat avui de la dificultat d'accedir a un habitatge, de la moratòria de piscines a Maó i també del futur reglament que regirà la restricció de vehicles a Formentera aquesta propera temporada. Es tracta de qüestions totes aquestes que tenen a veure amb el model productiu i econòmic de les Illes Balears. I d'on fer referència a aquestes qüestions en un dia en què el Fòrum de la Societat Civil de les Balears adverteix en el seu darrer informe que la pressió humana no s'atura de créixer i les seves previsions són que d'aquí a l'any 2050 Mallorca, asseguren, haurà superat la xifra d'un 1,5 milió d'habitants. Alerten també que l'any 2050 per l'aeroport de Son Sant Joan passaran 56 milions de passatgers. L'any 2025 la xifra de passatgers que va passar per Son Sant Joan va superar els 33 milions.
Per tots aquests motius, el Fòrum de la Societat Civil, entitat que plega una vintena d'associacions, assegura que la pressió humana serà insostenible i tindrà conseqüències negatives per als recursos naturals i el benestar de la societat. Per això, el Fòrum reclama a les administracions mesures efectives i consensuades abans que no sigui massa tard. Jaume Grau és el portaveu de la plataforma.
Fa molt d'any que en xerram, però en realitat aquest any mateix hi ha hagut un intent per part del govern de fer una cosa d'aquestes i ha fracassat rotundament perquè no sabem cuinar un consens. Per tant, si les coses continuen així, tindrem una societat més tensionada, més massificada, una societat amb més conflictes.
Informatiu Vespre. TV3 Ràdio.
I tenim una informació de darrera hora perquè fa just uns minuts que han sabut que un avió procedent de França i en destinació a Tunísia ha hagut de fer una aturada d'emergència a l'aeroport de Menorca. El motiu ha estat per l'estat de salut d'un passatger de 42 anys i de nacionalitat francesa. Una ambulància l'ha hagut de traslladar a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca. Ha estat durant en ple vol que aquest pacient ha col·lapsat i dos metges que anaven a dins aquest mateix vol han iniciat maniobres de reanimació i, de fet, fins en tres ocasions han intentat reanimar-lo. Finalment, l'avió s'ha hagut d'aturar a Menorca, des d'on han dit que amb una ambulància l'han traslladat a l'Hospital Mateu Orfila. Estarem pendents de com evoluciona aquesta informació i quin és l'estat de salut d'aquest pacient, que recordem que és un ciutadà francès de 42 anys i que el seu avió s'ha hagut d'aturar quan volava des de França cap a Tunísia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Recordem que és en aquests mateixos moments que el Palau d'Esports Carolina Marín a Huelva acull el funeral per les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamuz. Recordem que es fa aquí aquest funeral perquè 17 de les 45 víctimes eren d'aquesta província i el senyal en directe que ens arriba als estudis d'Iveta Ràdio és precisament aquest. Sentiu, aquest és el so de la missa funeral que ha començat a les 6 del capvespre per les víctimes de l'accident d'Adamuz. Recordem el Palau d'Esports Carolina Marín. Veiem aquest espai esportiu completament ple de gent, de persones. A l'espai central del poliesportiu de Huelva s'hi troben les autoritats i també els familiars de les víctimes, mentre que les graderies són plenes també d'assistents. Han de dir que 17 de les 47 de les 45 víctimes eren d'aquesta província andalusa, de Huelva. I ara el rei d'Espanya també, d'aquí una estona, mirarem o veurem o podrem ser testimonis de com donen el condol a les famílies.
La missa organitzada per la diòcesi de Huelva ha estat presidida per el bisbe Santiago Gómez Sierra, que ha llançat un missatge d'unitat durant l'homilia, recordant que quan s'apaguin les càmeres, el patiment de les famílies seguirà.
Acompañarlas en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea larga y exigente para todos. Compromete a la sociedad entera y también a quien tienen responsabilidades públicas. Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia, para que su sacrificio no sea olvidado y para que en la medida de lo posible se eviten tragedias semejantes en el futuro.
Recordem que el funeral que es fa en aquests moments a Huelva, en aquest Palau d'Esports, hi assisteixen el rei d'Espanya, que presideixen aquest funeral. També hi ha el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, i el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, i tres ministres. El president Pedro Sánchez ha delegat sempre als funerals religiosos a algun membre del Consell de Ministres. En aquest cas ho ha fet a la vicepresidenta primera del govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha arribat acompanyada del ministre Ángel Víctor Torres i Lluís Planes. S'espera la presència de més de 5.000 persones. Escoltam el senyal en directe d'aquest funeral.
Y a quienes concediste la gracia del bautismo, dales también la plenitud de los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos.
I qui no és a la missa funeral és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha tingut una doble compareixença avui al Senat per donar explicacions sobre els accidents d'Adamud i Gelí de Catalunya, però ha deixat clar que, a diferència de l'aleshores president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, en els funerals en motiu de la Dana, ell, el ministre Puente, podrà mirar els ulls als familiars. Així ho ha explicat.
Señores del Partido Popular, yo no soy como ustedes, en nada, en nada. Miren, yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara. Yo no tengo nada que ocultar, nada, absolutamente nada. Tengo la conciencia muy limpia y tengan una cosa muy clara. Cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara, porque yo sí puedo hacerlo.
Hores de la seva compareixença en què la seva dimissió s'ha demanat de totes les maneres possibles. De fet, així l'han rebut els senadors populars. El ministre Puente, però, considera que no hi ha cap motiu, Maria Eugènia, que Eglas per haver de presentar tota la seva dimissió.
Tot el contrari, ha entrat l'hora baixa, el responsable de Transports ha etzibat el PP que fins ara ja li havien demanat la dimissió 9 vegades i que a ell li és igual.
Pues es como si oyera llover.
Ha presumit de saber el motiu pel qual li demanen la seva dimissió.
¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Por lo contrario de lo que ustedes sostienen, es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta, claro.
La realitat, però, és que avui no només li ha demanat al PP la dimissió. El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha estat molt clar.
Usted debe dimitir. Señor Puente, dimita. Això s'ha acabat, s'ha acabat. En el caso de Rodalies, usted estaba avisado, avisado por Junts.
El ministre ha justificat la seva absència a Catalunya pel desastre d'Andalusia, quan la portaveu d'Esquerra Republicana, Sara Bailiac, li ha retret que no s'encarregàs de la crisi de Rodalies.
Nada de lo que ha pasado la última semana, nada del caos descomunal de Rodalies ha sido motivo suficiente para que usted se desplace a Catalunya. Nada ha sido suficiente para que usted se ponga al mando.
No hemos negado la situación de descoordinación que hemos vivido esta semana, es verdad, en circunstancias muy difíciles. Y si les digo, yo no he estado personalmente en Rodalies, les pido que se pongan en este momento en mi lugar. Yo desde el domingo de la semana pasada prácticamente no sé si he dormido 3 hores al día.
La dreta de l'hemicicle, a més de demanar la dimissió i explicacions sobre les inversions ferroviàries, ha estat molt crítica per l'absència del president espanyol Pedro Sánchez. La primera que ho ha fet ha estat la portaveu popular en el Senat, Alicia García, que és qui ha forçat la compareixença del ministre.
Si con 46 víctimas mortales el presidente del gobierno no viene al Senado, ¿qué tiene que ocurrir en España para que el presidente venga? ¿Qué tiene que ocurrir en España? Lo que hoy hay, concluyo, presidente, lo que hoy hay aquí es una silla vacía, las víctimas esperando. Hay un presidente cobarde con la verdad cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento.
A ella, Puente li ha rebatut diverses vegades el nivell d'exigència amb el govern del PSOE, quan, recorda, no es va fer amb el govern de Rajoy quan hi va haver l'accident d'Engrois. Així i tot, Sánchez compareixerà a petició pròpia al Congrés l'11 de febrer. Les explicacions, però, no han consolat el portaveu de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, que coincideix amb la tesi del PP.
46 muertos, señorías. 46 muertos no han bastado para conmover al señor Sánchez a dar explicaciones ante Cortes Generales, porque el Senado, como el Congreso, forman parte de Cortes Generales. El señor Sánchez debería estar aquí respondiendo a las preguntas de los senadores, pero eso tiene un nombre, y no es precisamente democracia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, un centenar de tractors a Ariany, de més d'una quarantena a Palma i més de 150 pagesos concentrats a Mercadal a Menorca són les xifres que deixen avui les protestes dels pagesos a les Balears.
Són els tocs de botzina dels tractors en passar per davant de la fàbrica Agama que han fet sonar de manera simbòlica les crítiques a les retallades de la política agrària comuna i a l'acord amb Mercosur. Els pagesos de les Balears també afegeixen compensacions per la insularitat.
El mateix dia que han sabut que continua l'escalada de preus de l'habitatge a les illes.
Sí, perquè el metre quadrat es paga de mitjana més de 4.200 euros. Això és la xifra més elevada de tot l'Estat, segons el darrer informe del Consell General del Notariat.
I l'Ajuntament de Mó aprova el pla que s'està celebrant en aquest moment, ara mateix, una moratòria de piscines.
L'objectiu és millorar la gestió de l'aigua i evitar-ne un consum excessiu. Mó té en aquests moments més de 1.500 piscines. És la condició que els Ara Mó havia fet a l'equip de govern per donar suport als pressupostos municipals. És Jordi Tutzó, portaveu d'Ara Mahó.
I s'ha de reaccionar antes de que es quedem sense aigua a nivell de Menorca. I és imprescindible que les institucions i els seus representants actuïn, i actuïn ja, per evitar problemes majors.
I en aquest moment continua el funeral per les víctimes de l'accident d'Adamu de la ciutat de Huelva, que ha començat fa una hora i mitja al Palau d'Esports Carolina Marín. 17 de les 45 víctimes eren d'aquesta província andalusa. La missa, organitzada per la diòcesi de Huelva, ha estat presidida pel rei d'Espanya, però conduïda també pel bisbe Santiago Gómez, que ha llançat un missatge.
D'unitat durant l'homília i davant l'emoció dels familiars dels difunts, ha demanat que no s'oblidi de la seva memòria.
El sufrimiento de estas familias no va a terminar cuando se apaguen los focos o se acallen las noticias de este luctuoso suceso. Acompañarlas en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea larga y exigente para todos. Compromete a la sociedad entera y también a quien tienen responsabilidades públicas.
I qui no ha estat al funeral de Huelva és el ministre de Transports, Óscar Puente, qui avui ha comparegut al Senat.
Yo no tengo nada que ocultar, nada, absolutamente nada. Tengo la conciencia muy limpia y tengan una cosa muy clara. Cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara.
El ministre ha tret pit de la seva gestió i ha dit que la línia Madrid-Sevilla s'hi han invertit 780 milions d'euros en els darrers anys.
I pel que fa a la regularització extraordinària de migrants anunciada pel govern central, les entitats socials que fan feina en aquest àmbit han començat a rebre un allau de peticions d'informació.
És el cas de Càritas, entitat que pensa que la mesura dona seguretat jurídica a les persones que ja són part de les Balears. És Maria Crespí, advocada de Càritas.
Aquestes persones formen part ja d'aquesta societat, però sense sentir-se ciutadans i ciutadanes de ple dret. Estar en una situació administrativa irregular genera pors, incerteses.
7:33, arriben ara els esports.
Informatiu vespre. Esports.
Parlam avui del ciclista Enric Mas perquè torna a competir i ho fa a casa seva, a Xisco Ribas. Bon vespre.
Bon vespre. El ciclista artenenc amb el Movistar Team ha estat a 4 segons d'aconseguir la victòria a la contrarrellotge per equips de la Challenge Mallorca. En sortir de Set Salines i arribada a la colònia de Sant Jordi, Enric Mas ha reprès l'activitat competitiva després de 177 dies de baixa. L'escoltam.
Molt malament. Ha estat el primer dia després de tant de temps. Res, ja s'ha tornat. Vocabulari ciclista, se m'han inflat les cames i bueno, he deixat el grup quan duen d'haver 15-16 minuts de crono.
El Red Bull Bora, liderat per Remco Evenepoel, vigent campió del món de contrarrellotge, s'ha enduit el trofeu amb un temps de 23 minuts i 55 segons. L'equip d'Enric Mas només ha fet 4 segons menys i el mallorquí té ben clar quin és el seu objectiu personal.
Disfrutar, tornar a disfrutar de la competició i enganxar-me dins la competició. De fora tant de temps, com hem dit, pues, és difícil la sensació de velocitat, d'estar dins un pilot, d'esperill que du això, pues, torna'm a enganxar i pot arribar a les pròximes cites, pues, en confiança i bé.
Demà es disputarà el tercer trofeu amb un total de 154 quilòmetres en sortida de Selva i arribada al santuari de Lluc. Enric Mas no descarta la seva participació.
A lo millor demà, no ho sabem encara, hem de xerrar un poc tots, però a lo millor demà sí que m'agradaria córrer.
En futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit contra el Sevilla. Els vermells han fet avui la tercera sessió de la setmana i Manu Morlanes podrà entrar a la convocatòria per jugar dilluns. Els que no s'entrenen amb el grup i podrien ser baixes són el capità Antonio Raillo, Maras Cumbulà i Toni Lato. Pel que fa a la classificació, el Mallorca ocupa zona de descens amb 21 punts i el Sevilla en té 24. Amb aquestes dates, guanyar els andalusos a casa es converteix en obligació. Escoltam el porter Leo Román.
Yo pienso que finales son todas. O sea, creo que cada partido es importante, ya sea este, o sea el siguiente o sea el pasado. Creo que siempre hay que afrontar los partidos con esas ganas de ganar y sobre todo con esa ambición de querer sacar siempre los tres puntos. Entonces, bueno, es un partido muy importante, no lo catalogaría de final, pero sí de un partido clave.
Leo va dir també que l'equip ha de ser defensivament més sòlid.
Cuando encajas 33 goles hay muchas cosas que mejorar. Creo que bueno que eso puede ser algunas de ellas. Creo que bueno que hay que analizarlo todo bien. Creo que sí puedo coincidir con eso, con que tiene que ser un equipo más rocoso, estar mucho más concentrado. Pero empezando por mí y acabando por el delantero, al final creo que todos tenemos que estar más concentrados en esas labores defensivas y estoy seguro de que así va a ser.
I avui han conegut un nou horari, el de la jornada 24. El Mallorca rebrà el Real Betis el diumenge 15 de febrer a les 9 del vespre. I a la Champions, el Barça és l'únic equip espanyol directament classificat per als vuitens de final. Tot i que va començar perdent, el conjunt blaugrana va guanyar per 4-1 el Copenhagen. Escoltam el jugador Lamine Yamal.
Bueno, al final l'objectiu d'aquesta nit era passar entre els 8 primers i molt contents per la victòria i per la classificació. I tant que ens agradaria començar el partit com hem començat la segona part, però l'important era la reacció de l'equip. Hem sabut com portar el partit amb l'1-0 en contra, però bueno, això, la reacció de l'equip molt content per això i per el gol i per la victòria.
I els dos equips madrilenys hauran de jugar el play-off després de perdre els seus partits. L'Atlètic de Madrid va perdre per un gol a dos contra el Bodø Glimt i el Real Madrid va caure per 4-2 contra el Benfica. Kylian Mbappé va ser l'autor de les dues dianes madridistes.
Hemos jugado bien, ellos han jugado bien porque Benfica en casa es siempre difícil, pero lo sabíamos antes y yo pienso que más la culpa es nuestra, pero vamos a ver lo que va a pasar, posible que vamos a volver aquí. Y yo pienso que si volvemos aquí vamos a volver con otra intención.
L'Atlètic Club s'acomiada de la competició després de perdre per 2-3 contra l'Sporting de Portugal i el Villarreal, que va caure per 3-0 a Leverkusen, diu adeu a la Champions sense cap victòria. El sorteig del play-off se celebrarà demà a les 12 del migdia. El Madrid s'enfrontarà al Bodø Glimt, o de nou al Benfica, i l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al Galatasaray o al Bruges. I avui a les 9 del vespre és el torn de la darrera jornada de l'Europa League. Una jornada unificada en què Real Betis i Celta cercaran posicionar-se entre els 8 primers classificats per evitar jugar una altra ronda eliminatòria. Els andalusos reben el Feyenoord i una victòria podria no ser suficient. Pel que fa als gallecs, el Celta, ja classificat per a la següent ronda, visitarà Belgrat per enfrontar-se a l'Estrella Roja amb poques opcions de pujar al top 8. I l'Arsenal de Mariona Caldentey disputarà la final de la primera Copa de Campiones de la FIFA. El conjunt anglès es va imposar per 6-0 l'Asfar del Marroc, campió de la Copa Àfrica. Mariona va marcar al minut 22 i de penal la tercera diana del partit. Ara l'Arsenal s'enfrontarà al Corinthians brasiler, campió de la Copa Libertadores, a la final de diumenge a les 7 del capvespre. I acabam amb bàsquet perquè demà torna la primera FEB després de l'aturada per la disputa de la Copa d'Espanya. El Figo i Palma visitarà la pista del Tizona Burgos, un dels coers de la classificació, que només ha aconseguit una victòria a les darreres 8 jornades. Els mallorquins són novens amb 24 punts i el seu entrenador, Pablo Cano, té ganes de tornar a competir.
Ya el cuerpo nos está pidiendo volver a competir. Vamos a tener un partido que nos va a exigir lo mejor de nosotros. El pasado no sirve de nada. Y también nos sirve para mucho, que es para aprender y para reconocer cuáles son las cosas que nos han traído hasta acá. El día que no mejorás, automáticamente empeorás, porque lo demás sí, también suben. Creo que nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero no alcanza, porque en el baloncesto hay que hacer las cosas a veces mejor que el otro.
El partit entre Tizona Burgos i Figo i Palma començarà demà quan falti un quart per a les 9 del vespre.
7:40, feim ara una pausa per als esports, però tot d'una tornem.
El Consell de Mallorca commemora el Dia Escolar de la Pau i la No Violència al Centre Cultural La Misericòrdia.
Una jornada educativa adreçada als infants per promoure els valors de la pau, la convivència, el respecte i l'empatia.
Una iniciativa que aposta per l'educació amb valors com a base d'una societat més justa i solidària.
30 de gener, a les 11:30 hores, a La Misericòrdia. Dia Escolar de la Pau i la No Violència.
Una iniciativa del Consell de Mallorca. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i al sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Parlem ara d'altres qüestions, perquè en relació amb el Reial Decret de Regularització Extraordinària de Migrants, el Govern Central preveu començar a tramitar les sol·licituds a principis del mes d'abril. D'ençà del primer moment d'aquest anunci, les entitats socials que fan feina amb migrants començaren a rebre un allau de peticions d'informació. És el cas de Càritas.
El telèfon de l'assessoria jurídica d'aquesta entitat vinculada al Bisbat de Mallorca va començar a sonar sense aturar. Aquest dimarts, desenes d'immigrants demanaven per la notícia de la setmana la regularització de 10.800 sol·licituds a les Balears. Molts d'ells no s'acabaven de creure. Així ho explica Maria Crespí, advocada de Càritas.
Traia fum el telèfon. Primer de tot era si la notícia era real i després com podran sol·licitar aquesta regularització.
Na Laura és colombiana i fa 3 anys que viu a Mallorca, encara no té papers i ara celebra que podrà accedir a una feina millor, pagar impostos i que també podrà anar a visitar la seva família, que fa molt que no veu. L'escoltam.
Más allá de regularizarte, protegerte, de asumir y aceptar que estamos aquí, es también todo lo que conlleva en lo emocional, en lo psicológico, en las vidas íntimas. Con mejores sueldos, a una seguridad, voy a poder empezar a pagar los impuestos, ¿no? Que esto también es una forma de ser parte de la sociedad. Pero además yo también ya podría decir voy a ir a visitar a mi familia después de tanto tiempo.
És el testimoni d'una lota colombiana que acabeu de sentir que fa anys que resideix a Mallorca i que, per tant, ara es podrà beneficiar de la regularització que ha anunciat el govern central. Entitats socials com Càritas o Mitjà del Món rebutgen l'argument de l'efecte crida que atribueix el govern de les Illes a la regularització extraordinària de persones migrades.
Les ONG defensen que la regularització permetrà reduir la vulnerabilitat, millorar l'accés als serveis i donar seguretat jurídica a persones que ja formen part de la societat balear. Ho diu Maria Crespí, advocada de Càritas.
Aquestes persones formen part ja d'aquesta societat, però sense sentir-se ciutadans i ciutadanes de ple dret. Estar en una situació administrativa irregular genera pors, incerteses...
En relació amb aquesta qüestió, la presidenta del govern, Marga Proens, ha rebutjat les crítiques de les entitats i ha insistit que la regularització extraordinària de migrants, aprovada pel govern central, generarà, diu, un efecte crida a les Illes Balears.
Proens qualifica la mesura d'irresponsable i de regularització massiva sense precedents. Critica que el decret permet concedir residències sense contracte de feina, sense certificat de delictes penals i sense passar pel Congrés.
Immigració vinculada a contracte de feina, sí. Immigració que ve a aportar, sí. Immigració que s'integra, sí. Són benvinguts i contribueixen, com han contribuït al llarg de la història, a fer avançar la nostra societat, aquest procés oportunista, irresponsable i sense cap garantia, evidentment no.
Continuem parlant de qüestions socials perquè l'organització internacional Save the Children posa xifres a l'assetjament sexual de menors a través de les xarxes, però avisa també que són només la punta de l'iceberg d'una realitat que continua, asseguren, majoritàriament amagada. Amb les dades de què disposa aquesta entitat, derivades de l'estudi d'una vintena de sentències judicials, l'organització pot assegurar que l'edat mitjana que un jove o una jove pateix aquesta agressió és de 13 anys i que en 6 de cada 10 casos afecta nines. L'informe alerta que, lluny de baixar, aquests delictes augmenten. Ho han fet un 13% en els darrers dos anys i es disparen quan l'agressor és un familiar. Aquest cas s'ha multiplicat per 8 entre els anys 2022 i 2024.
L'informe darrere de la pantalla Violència sexual contra la infància en l'entorn digital conclou que l'agressor és majoritàriament un home sense antecedents penals. És inquietant comprovar que gairebé la meitat eren coneguts de la víctima i que el 25% pertanyien a l'entorn familiar, un percentatge que s'ha multiplicat aplicat per 8 des del 2022. Només el 2024 es varen presentar més de 1.000 denúncies per assetjament sexual virtual a infants a Espanya. Quan arriben els jutjats, Save the Children denuncia que passa massa temps fins que hi ha una resolució del jutge. El 60% dels processos duraren 3 anys o més i un 14% supera els 5 anys. A més, prop de 7 de cada 10 infants han de declarar fins a dues vegades, fet que comporta una revictimització. Només en el 65% dels casos la sentència és condemnatòria i en 4 de cada 10 no es posen mesures cautelars.
Un informe que és el de Save the Children que ha valorat el policia tutor i expert en ciberassetjament Silvestre del Río, que ha considerat que les dades són preocupants però assegura que no li sorprenen.
Assegura que per evitar casos d'agressions sexuals en línia a menors no s'han de facilitar dispositiu digital al FIS i no s'han de publicar fotos o vídeos seus. O ho ha dit el programa El Dia d'aquesta casa.
Los padres publicamos una foto de nuestro hijo. No la tenemos que poner pensando en cómo la veo yo. Porque yo lo voy a ver, mi hija de 9 años hace un baile, yo, ay, es entrañable. A los ojos de un pedófilo, ¿cómo es? Tú no puedes evitar, evidentemente, cómo lo ven los demás. Pero es que a esas edades no tenían que tener ni presencia en Internet como para estar haciendo bailes sexualizados en una red social.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
I el ple de l'Ajuntament de Palma ha reprovat avui l'actuació de la regidora de Podem, Lucía Muñoz, i ho ha fet per les seves declaracions sobre la desaparició de l'estat d'Israel. D'aquesta manera va expressar que aquest era el seu desig, aquesta regidora de Podem, una proposició de vots que ha comptat amb el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra.
El portaveu de la formació d'extrema dreta, Fulgencio Coll, ha expressat en el ple la seva condemna a les declaracions de la regidora d'Unides Podem en el seu compte d'Instagram, en un programa de televisió. Les considera molt greus.
Consideramos que su actividad política es impropia con sus obligaciones como concejal al ausentarse de sus obligaciones, así como sus declaraciones en contra de la comunidad judía son censurables. Por todo ello, presentamos esta proposición.
Lucía Muñoz considera que la seva actuació ha estat reprovada per condemnar un projecte genocida. Ha acusat l'equip de govern municipal de ser còmplice d'Israel i ha repetit la seva consigna.
Voy a ser reprobada por decir que está mal asesinar niños, bombardear escuelas y hospitales y aniquilar a una población. Y que cualquier Estado sostenido sobre crímenes de guerra, la colonización y el saqueo, sobre un proyecto genocida, debería correr la misma suerte que la Alemania nazi. Así que sí, hoy lo vuelvo a decir con orgullo y lo digo consciente de que mis palabras representan el sentir de un pueblo digno de Palma. El Estado genocida de Israel debe desaparecer.
Acabant de sentir la regidora de Podem a Palma, Lucía Muñoz, qui avui també ha estat en el punt de mira de les crítiques al Consolat de Mà. Això ha succeït o ha estat en un acte a memòria de les víctimes de l'Holocaust quan fa 81 anys de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz.
Tant la presidenta del govern, Margà Provenç, com el president de la comunitat jueva, Ari Molina, han carregat contra la regidora, consideren que difon discursos d'odi.
Reprovam avui aquests representants públics que fan consignes i missatges d'odi que tenen després conseqüències directes.
La política a la que me refiero no ha expresado ni una sola crítica sobre la represión de los ayatolás contra el pueblo desarmado. Quiere decir que el partido de esta señora y ella misma comparten y defienden los postulados islamistas sobre las mujeres.
A l'acte, autoritats de les Illes i la comunitat jueva han recordat les víctimes de l'Holocaust amb un minut de silenci i l'encesa de 7 espelmes. 6 per cada milió de jueus morts i una per la resta de víctimes del camp de concentració nazis.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Us oferim ara una sèrie d'informacions en format més breu. Víctor Deldama ha declarat aquest dijous com a investigat davant l'Audiència Nacional pel cas Hidrocarburs. L'empresari ha afirmat que la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, li va entregar un sobre amb informació sobre un presumpte finançament il·legal del PSOE.
Ho ha dit quan el fiscal anticorrupció li ha demanat pels missatges intervenguts sobre la petroliera estatal veneçolana. Deldama també ha implicat l'expresident de les Illes Canàries, l'actual ministre de Política Territorial en la trama. El jutge Santiago Pedraz l'ha interrogat com a investigat i això declarava la sortida dels jutjats.
Pues que tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias, tanto el señor Manuel Sallés con Coldo García y Ángel Víctor Torres, y luego el dinero en efectivo que me entregaba Carmen Pano para entregárselo al señor Coldo García y José Luis Ábalos.
L'empresari ja va passar un mes a la presó pel presumpte frau milionari de l'IVA amb l'empresa Villafuel abans d'accedir a col·laborar amb la justícia en el cas de Coldo.
Acabant d'esmentar Veneçuela, precisament el mateix dia que Donald Trump ha ordenat reobrir l'espai aeri d'aquest país als vols comercials, després això d'una conversa amb la presidenta del país, Delcy Rodríguez.
El president estadounidenc ha explicat que s'obrirà aviat i que els ciutadans podran viatjar al país de forma segura.
Parlem ara d'una altra qüestió, perquè el Tribunal Suprem avala l'eutanàsia de Noelia, la jove de Barcelona, el pare de la qual havia demanat suspendre'n el procés. La sala considera que la filla està en plenes capacitats per demanar la mort assistida.
Sol·licitant que pateix una lesió medular s'ha mantingut en la seva decisió des de l'abril de l'any 2024. El progenitor, representant legalment per Abogados Cristianos, ha anunciat que recorrerà davant del Tribunal Constitucional.
I en clau internacional, l'Unió Europea inclourà la Guàrdia Revolucionària Iraniana en la llista d'organitzacions terroristes. El 27 d'aquest mes debatran la proposta que necessita aprovar-se per unanimitat.
Els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea estudiaran l'aplicació de noves sancions al règim dels ayatolàs en resposta a la repressió del nou govern iranià contra la població, que en les darreres setmanes haurà causat la mort de milers de persones. Espanya, que havia mostrat reticències per les conseqüències diplomàtiques que podria tenir aquesta decisió, donarà suport a la mesura. Així ho ha confirmat el ministre José Manuel Álvarez a la seva arribada a Brussel·les.
No tenemos, desgraciadamente, nada que calibrar, porque cuando vemos la situación en Irán, cuando vemos una represión ciega, indiscriminada, detenciones arbitrarias, una situación para las mujeres iraníes que nos preocupa terriblemente, yo creo que es responsabilidad y, si me lo permite, obligación de la Unión Europea utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para detener esa represión.
I els Estats Units podrien tornar a patir un tancament parcial administratiu a partir de demà si els republicans i demòcrates no arriben finalment a un acord.
El Senat ha d'aprovar el finançament del Departament de Seguretat, però la cambra està dividida després dels tirotejos de l'ICE AIS a Minnesota. El president Donald Trump i el líder dels republicans negocien sobre l'aplicació de més restriccions als agents antiimmigració. Aquest tancament podria afectar els viatgers, el pagament dels sous dels treballadors federals o la concessió de préstecs federals, entre d'altres.
Treballadors federals, com és el cas dels agents de la policia fronterera i que en diu el seu màxim responsable, i Tom Hoffman, ha afirmat avui a Minneapolis que no renunciarà a la missió migratòria del president Trump.
Hoffman ha dit que el departament dels agents federals a la ciutat es reduirà a mesura que les persones considerades una amenaça siguin empresonades. També ha assegurat que en els seus primers 4 dies, al capdavant de les operacions a Minneapolis, s'han aconseguit avanços importants.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Ja ho sentiu, Streets of Minneapolis. Aquest és el tema de Bruce Springsteen, precisament en el moment en què parlàvem dels agents de la policia fronterera, dels ICE o dels ICE, si ho deim amb una altra llengua diferent de l'anglès. Perquè Bruce Springsteen s'ha referit als assassinats amb aquesta cançó de la policia fronterera de Trump a aquesta ciutat. Una ciutat en flames, diu la lletra d'aquest tema, a causa del terrorisme d'estat, segons les paraules del cantant. 3 dies li han bastat el boss per compondre, enregistrar i publicar aquesta cançó protesta que fa en aquests moments la volta al món.
És un crit de ràbia i denúncia que dedica la gent de Minneapolis als veïns immigrants innocents de la capital de Minnesota que ha patit la repressió dels agents migratoris, i a la memòria també de René Good i Alex Pretty, assassinats a trets per aquesta policia federal que s'ha caracteritzat per la seva violència des de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. Springsteen critica durament les polítiques migratòries del president, qui qualifica de rei, i els agents de l'ICE, de l'AIS, d'exèrcit privat.
Sentiu és la Sinfonia dels Herois, que arriba a Palma. Es tracta d'un concert solidari protagonitzat per la banda d'Origen, una banda liderada pel doctor Andreu Gavarrós, que és el cap del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge, a la ciutat de Barcelona. Aquest projecte neix de la iniciativa personal del mateix metge, del mateix Gavarrós, que va decidir compondre les cançons i implicar-hi pacients operats de tumors cerebrals, convertint d'aquesta manera les seves vivències en el nucli emocional d'aquest espectacle. El concert serà aquest dissabte al Trull Teatre de Palma a partir de les 8:30 del vespre.
Doctor en Medicina i reconegut especialista en neurocologia, Gavarrós combina des de fa anys la seva activitat assistencial i investigadora en la passió per la música, que concep com una eina de comunicació, empatia i suport emocional pels pacients. En la Sinfonia dels Herois trasllada aquesta mirada humanista a l'escenari, reivindicant el paper actiu dels malalts en el procés de superació de la malaltia. L'espectacle fusiona música i solidaritat i compta amb projeccions audiovisuals i la participació de més de 70 artistes. Entre els noms més destacats hi ha, per exemple, el de Gerard Quintana.
La música és una eina absolutament fantàstica que serveix per aportar-nos qualitat de vida, no? I serveix per moltes més coses, per de ser inclusiva, de reunir-nos al voltant de les cançons, tant per escoltar-les com per tocar-les, crear un vincle.
Amb ell, Marc Parrot i Mateu Mates, així com pacients oncològics, músic de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i l'Orfeó de la Universitat de les Illes Balears, i la part més balear, a banda de la Simfònica, com vos explicàvem, la posa al Ciutadellenc Cris Juanico.
Va semblar fantàstic i molt generós. Em sembla una cosa molt, molt, molt curiosa i realment crec que també necessària i donar a conèixer el que estan fent. I, a més, coincideix que jo els darrers mesos he coincidit amb en Ramon Miravet amb un programa que es diu Zenit a TV3, i justament en Ramon participa en els discs.
El concert, presentat per l'actriu i humorista Llum Barrera, destina íntegrament la recaptació de les entrades a la Fundació Idivell, dedicada a la investigació del càncer cerebral.
Així sona Una Canción, l'avançament del nou treball dels Psiconautas, en què el grup compta amb la col·laboració de Lorenzo Santamaría, o d'en Lorenzo Rack de Santa Maria, que bé, és el mateix.
El...
Que no me deja dormir, debe querer algo de mí. Yo finjo no escuchar.
I el tema en qüestió, Una Canción, parla sobre les dificultats de l'ofici d'escriure cançons, però ho fa d'una determinada manera.
Ho fa amb rock contundent, marca de la casa. Banda de Santa Maria, Una Canción, compta amb les guitarres d'Amable Rodríguez, conegut per la seva feina amb Coquemaya. Tot plegat, una passa més dels Psiconautas, Alberto Vizcaíno, Fran Sobrino i Pep Alguiló, cap al seu tercer àlbum, Jungla, que sortirà el 19 de febrer. Una setmana abans hi haurà un nou avançament.
Amb aquesta informació s'hauran fet les 8 del vespre. Són les 8, repassam ara les notícies més destacades d'aquesta jornada, perquè en aquest moment finalitza el funeral per les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamus al Palau d'Esports Carolina Marín a la ciutat de Huelva. Aquest és el senyal en directe que ens arriba des d'aquest poliesportiu. En aquest moment, el Palau d'Esports Carolina Marina Huelva, a través del senyal en directe que ens arriba als estudis centrals d'Iveta Ràdio, veient com el rei d'Espanya en aquest moment donen el condol al banc dels endolats, allà on estan assegudes les víctimes dels familiars desapareguts en aquest tràgic accident. En aquest funeral també han assistit tres ministres del govern central. Recordem que han assistit també el president de la Junta d'Andalusia i també el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. S'estima que han assistit més de 4.000 persones, entre les quals de més 350 familiars de les víctimes mortals, que han assegut un lloc preferent i que és en aquest moment, com podem veure i vos ho contam, els reis els donen el condol. Les primeres fileres, però, han estat ocupades pels supervivents. Hem pogut veure a les imatges algunes d'aquestes persones, algun d'aquests ferits asseguts a cadires de rodes i també algunes altres persones que duen venes a algunes parts del cos. Recordem que 17 de les 45 víctimes eren d'aquesta província d'Andalusia.
La missa organitzada per la diòcesi de Huelva ha estat presidida pels reis d'Espanya i conduïda pel bisbe Santiago Gómez, que ha llançat un missatge d'unitat durant l'homilia i davant l'emoció dels familiars dels difunts ha demanat que no s'oblidi la seva memòria. Però han estat, sens dubte, les paraules de Liliana Sáenz, representant de les víctimes, les que han envaït d'emoció al Palau. Sáenz, filla de Nati de la Torre, morta a l'accident, ha agraït l'ajut rebut per part de la població i les institucions i ha expressat que només la veritat els ajudarà a tancar les ferides.
Gracias a nuestras instituciones que se pusieron de frente desde el minuto cero, soportando el caos y los envites de nuestra propia angustia. Permitidme, no obstante, una crítica a la lentitud de la información, pues creedme, es mejor saber que imaginar.
Són aquestes les paraules de la filla d'una de les víctimes mortals que ha perdut la vida al tràgic accident ferroviari d'Adamuz. En aquest moment acaba el funeral que té lloc a la ciutat de Huelva quan el rei d'Espanya donen el condol a les víctimes. Avui, però, arreu del món, arreu de l'Estat i també a les Illes Balears han passat més coses perquè d'haver un centenar de tractors s'han concentrat avui a Ariany i d'haver una quarantena ho han fet a Palma. A més, més de 150 pagesos s'han concentrat, s'han reunit a Mercadal per mostrar el seu malestar per les retallades de la política agrària comuna i per l'acord amb Mercosur.
Els pagesos de les Balears també demanen compensacions per la insularitat. A més, avisen que els consumidors es trobaran amb productes agroalimentaris que no s'ajusten a la normativa europea. Sentim Lluís Nadal, de Grame i Marga Llambies, d'Unió de Pagesos de Menorca.
I ens estem jugant el futur del camp. Futur, potser d'aquí a 10 o 15 anys. Ens estem jugant, eh? Vull dir, la gent no és conscient.
Nosaltres tenim 30 anys mirant de no tirar fitos, vacunes en els animals i tot controlat perquè vinguin productes de fora, que si no passen les aduanes amb els mateixos, amb les mateixes condicions que nosaltres ho estem produint, ens veiem totalment desfavorits.
Ja ha estat avui que el Ministeri de Treball ha tancat un preacord amb UGT i Comissions Obreres, al qual no s'hi han afegit les patronals COE i CEPIME, tot això per apujar el salari mínim interprofessional. Això seria un 3,1% l'any 2026 fins a arribar al 1.221 euros bruts mensuals pagats en 14 pagues, volien dir.
És el que ha explicat el secretari d'Estat de Treball, Joaquim Pérez.